Jo el conec com a Joaquín.
Joaquín, Joaquín. Mira, ho miro ràpid. Joaquín, és el jugador de futbol, és el jugador de futbol. No es diu Joaquín Reyes.
Reyes no era un humorista?
No, Joaquín, no. Joaquín.
Joaquín, és que és
Sánchez Joaquín. Sánchez em diu.
Sánchez
em diu, l'Ester.
O sigui, el jugador se'l coneix com a Joaquín.
Joaquín, Joaquín, sí, és que estic dient fa
Joaquín,
estona.
El novato. És el...
Joaquín,
sí, sí. Joaquín, el novato.
Bueno, doncs vas portar, va tenir a la Mercedes Milà, va explicar molta cosa de la seva vida, una de que, bueno, escoltem, el tema de la dutxa encara tira, eh?
Carai, tu.
Encara som aquí, però a més, no, el jugador, el Joaquín, diu, escoltem, que jo també ho faig.
Él se casó enseguida, cuando nos separamos, sorprendentemente se casó enseguida, y yo me enamoré.
Ahora escucha,
igual tenía las bragas, pipí en la ducha, que yo también me lo hago.
¿Verdad?
Desde chiquitito.
Por favor.
Hay una cosa más a gusto que...
Ese calorcito.
Hombre.
Entre las piernas. Yo me apuesto doble contra sencillo, que el 90% de la población se mea en la ducha.
Yo me apuesto más, 99 me apuesto,
vale,
yo.
Pues lo acepto. Esta mañana, sin ir más lejos, termino de mi bici, me voy a la ducha y ese pipí.
Calentito. Y mira que yo me pongo el agua caliente, ¿eh? Pero eso es otra historia.
Es otra historia.
Es otra historia.
Bueno. Quin tant per cent diu la Milà?
90%. I ell diu 99%.
99... Que es fan pipí a la dutxa.
A la dutxa. I 99%.
Vols que fem una... És que, a veure...
Vols fer una enquesta?
Home, és que...
Les pixeu a la dutxa. Tu vols preguntar això als oients? Això...
Si feu pipí, quan us dutxeu?
Us pixeu a la dutxa, seria la pregunta.
No, no siguis tan ordinari, nena. Això
com ho vol, miccioneu, no. Miccioneu a la dutxa?
No, miccioneu, no. Era.
Feu pipí.
Les vostres necessitats.
Feu aigües menors.
Feu pipí a la dutxa?
Sí, feu pipí mentre feu la dutxa.
A veure, és clar, que ja s'entén que no entren a la dutxa a fer pipí i surten.
Hi ha gent capaç de tot.
Feu pipí que... mentre us dutxeu?
Exacte.
Sí. Voleu pipineu. Que preguntem això?
Sí, preguntem això.
Pipineu.
Pipineu. Moment. Ho dic perquè la xifra la dona com a molt contundent i, a més, diu que molta gent ho fa. Sí. O sigui, com si fos la cosa més normal del món. Ara, a mi em dona la sensació
la
que
Mercedes
no...
La Mercedes Milà, ho poso això, que un 90% de la gent ho fa.
Però a veure
o no cal donar aquesta informació.
Quantes vegades has anat a dutxar i dius, ostres, és que ara...
Mai.
I necessito fer un pipí...
Però si tens la tassa allà al costat, perquè és de...
Però estàs mullat, tot xop, i has de sortir a aixugar-te per fer un pipí.
Això vol dir que també ho fas.
Oi tant, vols votar? Vols que fem un tuit?
Exclusiva.
I també que vam parlar de les caques. I llavors li va fer una promoció al Xavi Verdaguer...
Tornem-hi.
Però a més... Amb detalls i tot, escolta.
Por ejemplo, cuando conocí a una persona que es un profesional maravilloso, que si alguna vez tienes problemas en tu intestino, que ya sabes que es el auténtico cerebro aquí, me llamas y yo te mandaré a él, que se llama Xavi Verdaguer. Xavi Verdaguer, lo primero que te dice cuando vas a verlo es, necesito un análisis de las heces, y tú te caes de la silla. Le dices, ¿y para qué querrá este mi caca analizarla? ¿Para qué? Bueno, pues ahí está todo. En la caca, todo.
Todo.
De hecho, cuando lees hacia atrás en el tiempo, sabes... que los reyes de los siglos pasados, las cacas se analizaban por las personas que sabían. Si la caca es lo mejor que hay.
Sí, bueno, yo qué sé.
La caca, que sepas, ¿eh? No estoy bromeando ni estoy haciendo aquí un escándalo gratuito. Es el carné de identidad más importante que tenemos los seres humanos. Las heces.
Venga. No, ninguna tontería.
Esto es como los perros. ¿Tú no te has dado cuenta que los perros siempre se van a oler el culo? Pues el carné de identidad del perro está en el culo.
Bueno, los perros.
Tu també hueles el culo.
Bueno, ja està. No, jo què t'anava a dir és que la Mercedes Milà té un discurs interessant quan ha vingut aquí al programa. Ha explicat moltes coses. No sé si és perquè sempre li pregunta el mateix o si perquè té intenció d'explicar les mateixes coses.
Se li pregunta moltes vegades sobre aquest tema. Sí. Us haig de dir que, de moment, la Mercedes Milà té raó.
És un impacte, això.
Acabem de penjar l'enquesta i de la gent que ha votat, un 90% diu que sí, que fa pipí mentre es dutxa, i un 9,1% diu que no.
M'he quedat estupefacte, eh? Estic estupefacte.
Bueno, hi ha un moment donat que en el programa estan petant la xerrada i parlen de moltes coses. Una d'elles és el tema de que a la Mercedes Milà una de les coses que li posen dels homes és que tinguin unes cames fibrades.
Oh!
Fibrades. I fins que no va baixar els pantalons ell, no va parar la Mercedes Milà. Fins que es va quedar en calçotets. Es va quedar en calçotets. I el va veure en calçotets i el va tocar, eh? Però el va remenar.
Te estoy mirando continuamente las piernas porque a mí me gustan las piernas de músculo. O sea, no de musculazo como Maradona, sino de músculo fino.
Dice, no tengo mucho, pero gemelo, o sea, yo siempre...
Los gemelos no se van a ver. Es mejor que te bajes los pantalones, porque no se ven.
Me va a hacer bajarme los pantalones.
Sí. Sí, yo creo que sí.
Claro.
Si me han dicho que tienes un cuerpo, un figurín de cuerpo.
Bueno, no me puedo quejar. Con los años he mejorado. Va el momento de la telenoche.
Venga, despacio, que lo pongan en cámara lenta. ¡Olé!
Esto es fibra.
Va a comenzar a tocar. ¿Eh?
Mira.
Ven para acá, que no me quiero levantar.
La Mercedes Milà, quan va venir aquí amb el clapés, ja es va veure que...
Mucho músculo, pero esto es duro todo, ¿eh?
Mucho.
No se me está viendo la rajilla, ¿no?
Y tiene unos músculos envidiables.
Tornem.
Pero yo te haría un masaje, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Te encontraría el punto. Iríamos al punto y te trabajaría como un cabrón.
Però bueno. No sé què li passa. Jo no sé què dir-vos, eh?
Ai, ai, ai.
El Víctor Indrio ens acaba d'enviar a Marta un article sobre que no s'ha de fer pipí a la dutxa, eh? Ara,
no?
Ara ens ho mirarem.
Sí,
ara ens ho mirarem.
És que serà el tema. I per acabar, va comentar coses... Després es va incorporar en aquesta trobada Xavier Sardà i Maria Casado. Van estar menjant, dinant... picava una estona, i una de les coses que em va cridar l'atenció és en aquells programes que Mercedes Milà feia en la dècada dels 80 dels 90... el que li va fer a Mercedes Milà Phil Collins, que em vaig quedar... Dic, ostres, la gent fot el camp del plató, sí, ràpidament.
A mi se me van d'estudio, eh?
Sí. ¿Y cómo se sale de ahí? O sea, se ¿cómo fue... afrontas tú una entrevista así?
A mí se me fue Phil Collins del plató, porque se enteró que estaba en el mismo programa en directo, Anguita, que era comunista, y para él, un comunista no podía estar en el mismo programa que él. Entonces imagínate lo que es tener una escaleta prevista con un Phil Collins largo y de repente se acabó. Suerte que estaba también Sabina, y Sabina me dijo, no te preocupes.
Que yo largo.
Y
a Sabina le daba igual comunista y
siempre,
a su prima.
Siempre parece un ángel de la guarda.
¿Y algún invitado que os haya dado siempre calabaza, que haya querido entrevistar?
No lo yo sé. Isabel Preisler.
Isabel Preisler.
¿No ha habido manera?
Estaría vendiendo azulejos, ¿no?
He entrevistado a sus maridos.
Sí.
A sus hijos, no, a sus hijos no. Pero ella, imposible. He hablado por teléfono con ella.
Los banqueros, tampoco no hay manera.
Los banqueros, no hay manera.
Bueno, a la Mercedes, o que li facin preguntes diferents, o que ella explica altres coses, que segur que té coses molt interessants per explicar. De seguida comentarem aquesta enquesta, que està votant la gent massivament.
Sí, sí.
El resultat sorprenent. Gràcies, Rocco, fins demà.
Gràcies, fins demà.
I ara resolem l'enigma científic del dia.
Vinga, doncs avui recordem que teníem enigma històric i us parlàvem d'un experiment que als anys 20 del segle passat, o sigui fa quasi 100 anys, una universitat australiana va posar en marxa i que tenia una característica única i us donava tres opcions. L'opció A és que hi van intervenir 10.000 cangurs, l'opció B que va provocar l'alliberament de conills que van acabar sent una plaga, i l'opció C que és que es considera l'experiment més llarg del món. Doncs la resposta correcta és la C, és l'experiment més llarg del món, perquè encara està en marxa, i es va posar, va arrencar el 1927, i és el conegut com l'experiment de la gota de Brea, que no sé si recordareu que aquí al programa en vam parlar fa molts anys,
sí.
Que el va fer un investigador, el Thomas Parnell, de la Universitat de Queensland, per demostrar que hi ha substàncies que semblen sòlides, però que en realitat són líquids, però molt, molt, molt viscosos. I llavors va abocar brea calenta en un embut, amb el coll sellat, va deixar que es refredés. Al cap de 3 anys va tallar el coll de l'embut i va esperar que caigués la primera gota. La primera gota ho va fer 8 anys més tard, el 38, després el 47 va caure la segona, i així fins al 17 d'abril del 2014, imagina't, que va caure la novena. I ara es calcula que d'aquí 3 o 4 anys caurà la desena.
Molt bé, com ha anat això?
Mira, hem rebut 608 mails i d'aquests 435 han dit que era l'opció C, l'experiment més llarg del món. Dius un número tu mateix, Dani?
M'has dit 435.
De l'1 al 435.
Doncs 212, la meitat.
Vinga, molt bé.
Ara es queixaran els del principi i els del final.
Exacte.
La vida.
Sí que passarà,
Sempre hi ha raons amb aquestes coses.
I s'enfaden,
sí. Mira, mentrestant us explico com va l'enquesta. Hem preguntat, vinga, perquè la Mercedes Milà diu que un 90% de les persones fan pipí a la dutxa. Fan pipí a la dutxa un 80,2% dels que han respost i no un 19,8%, i ara estem passant ja generosament els 200 vots. Deixarem l'enquesta oberta, veig que hi ha molta gent.
La guanyadora d'avui és la Rosa Lenza. Rosa Lenza diu res. Sí, a l'assumpte del mail.
Sí.
Salutacions.
Molt bé.
Rosa Lenza des del Masnou.
Bravo. Molt bé, Rosa. S'endú aquest pack extraordinari de xocolates.
Home, gaudirà, eh?
Gaudirà, com sempre.
La gent ens envia mails quan el van a buscar perquè diuen és que és bestial aquest pack de xocolates.
Val molt
la
pena.
Fa molta il·lusió.
Val molt la pena. Dani, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins demà.
Una pausa i tornem.
RAC 1. Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es, escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Si pogués, donaria les gràcies a aquella persona que ha decidit donar els òrgans quan ell ha mort, perquè gràcies a gent com ella jo estic bé.
A Vall d'Hebron portem més de 1.000 trasplantaments pediàtrics, més de 1.000 noves vides. Ens vols ajudar a seguir donant vida? Entra a vallhebron.com/1000trasplantaments.
Amb Vireo arriba el Red Friday, perquè viatjar amb companyia és molt millor. Emporta't un 20% de descompte en reservar per a 3 o més viatgers en els nostres trens d'alta velocitat. Compra els teus bitllets a Vireo.eu amb el codi GRUPO20 o a la teva agència de viatges. Vireo, la velocitat tranquil·la. Només fins al 21 de novembre. Condicions a Vireo.eu/promociones.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Atenció, perquè neix l'última novetat en escalfor de la llar, perquè la tecnologia de Junkers i la capacitat innovadora de Bosch s'han unit per crear nous productes de calefacció i climatització. I comparteixen la seva alegria amb una promoció de calderes Bosch i Junkers. Si compreu una caldera mural Condens de Bosch o una Serapur de Junkers, us endureu fins a 120 euros amb un xec regal del Corte Inglés. Informeu-vos-en a junkers-bosch.es.
Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Avui volem parlar d'un tema, que és allò que veus les barbes del teu veí mullar. Mm. crec que hi ha una equivalent d'aquesta expressió en català, però ja m'heu entès. És a dir, quan veus que passa alguna cosa molt a prop teu, vés-te preparant perquè tard o d'hora et passarà a tu. Mm. Alerta amb les dades del col·lapse que tenim al nostre sistema sanitari més bàsic. Un de cada quatre catalans ha d'esperar més de 10 dies perquè el visiti un metge de capçalera.
Sí, avui el Departament de Salut ha donat xifres i preocupants, perquè gairebé la meitat de la població ha d'esperar més de 5 dies perquè el mirin, supera de molt les 48 hores, que és el temps recomanat des que es demana cita. Unes dades d'aquest mateix octubre i que mostren uns temps d'espera que retraten una situació insostenible, segons ha expressat el mateix conseller de Salut, Manel Balcells.
L'accessibilitat de 48 hores de visita presencial a dia d'avui està només al 35%. L'accessibilitat de 5 dies al 52%. L'accessibilitat a 10 dies d'atenció presencial està al 72%. Aquesta és la mitjana. Els extrems, el 30% supera això. I ja els dic jo que això és insostenible, que això no pot ser. I aquest conseller i aquest equip farà tot el que calgui perquè això no sigui.
I també ha reconegut que hauran de treballar de valent per reduir les llistes d'espera que han incrementat no només en operacions, sinó també per fer-se algunes proves o anar a especialista.
Hi ha llistes d'espera inacceptables per proves complementàries i d'accés a l'atenció especialitzada. Inacceptables. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya. Mirarem que allà on te passi, no passi més. Mecanismes de coordinació i mecanismes d'avaluació de la contractació.
Per revertir aquesta falta de personal i les retallades, Balcells ha anunciat l'augment de 1.000 milions d'euros previstos per la sanitat catalana als pressupostos del 2023, en la línia d'arribar d'aquí a 2 o 3 anys a un 25% dels recursos del departament destinats a l'atenció primària. Uns comptes, però, que recordem, encara s'estan negociant i que no hi ha acord perquè tirin endavant.
És la resposta del conseller al Sindicat de Metges de Catalunya, que avui no ha descartat, atenció, vaga, si el govern no fa cap gest per millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris.
Sí, aquest matí han entregat al Parlament més de 54.000 signatures en què reclama més inversió al sistema sanitari. De moment encara no hi ha cap data damunt la taula. El sindicat assegura que en cap cas es faria aquesta vaga abans d'acabar l'any. El secretari general, Xavier Lleonart, avisa que els metges estan al límit.
Que aquesta és l'últim crit. El malestar i indignació del personal facultatiu és enorme. I només cal una espurna perquè esclati una revolta. I entenem que si no hi ha un canvi radical a les polítiques sanitàries del govern, serà tremendament complicat evitar una gran mobilització del col·lectiu mèdic a curt termini.
Només cal una espurna perquè esclati una revolta. Doncs no sé si la revolta ja ha començat a l'Hospital de Mataró. Uns 80 metges han començat el que han anomenat una vaga de guàrdies.
Sí, han comunicat a la direcció del centre que deixen de fer les guàrdies que no són obligatòries si no els milloren el temps de descans i la retribució. Des d'ahir només compleixen amb la jornada que tenen contractada i la bossa d'hores de guàrdies obligatòries. Això pot afectar sobre l'atenció sobretot els caps de setmana, nits i festius. Els treballadors avisen que alguns serveis com l'UCI estan al límit. El gerent del Consorci Sanitari del Maresme, Ramon Cunillera, però diu que els ciutadans, els usuaris, no ho notaran, declaracions a TV3.
La feina a l'hospital, tant l'ordinària com la feina del servei d'urgències, està garantida, la farem bé i que ningú pateixi per res. En tot cas, estem en un procés de negociació que el que volem és esgotar-lo i el que volem és fer-lo ben fet.
Tenim en línia el Jordi Cruz, que és número 2 del comitè d'empresa de l'hospital i president del Sindicat de Metges de Catalunya. Senyor Cruz, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem d'explicar bé, perquè els titulars de la premsa van molt ràpids. Aquí s'ha dit vaga de guàrdies. S'ha generat un cert pànic, però expliquem bé exactament en què consistirà la seva protesta.
Bé, portem 5 anys intentant negociar aquestes hores que són de més a més, no? Vull dir, nosaltres tenim la jornada ordinària i després hi ha el que en diem atenció continuada o guàrdies, no? Vull dir, n'hi ha que estan obligats a fer-ho per raons d'edat. Quan ets al nostre centre, amb menys de 45 anys estàs obligat a fer-ne un número, i els majors de 45 anys estan exonerats. Ha dit també que en el nostre centre, tot i sent així, de majors de 45, la meitat dels metges que fan atenció continuada tenen aquesta edat, o sigui que ja estem col·laborant molt. I els més joves de 45, pues, les seves hores obligatòries són 384 i, bueno, i entre tots accedeixen molt d'aquestes hores. I el que vam dir és que després de 5 anys d'intentar negociar que no s'arriba a cap acord, i els dos últims anys que hem tingut tota aquesta penositat del Covid amb aquest sobreesforç i això, pues, va arribar. El mes passat vam dir en una assemblea els professionals, vam dir que aquestes hores ens plantaríem. Si no s'arreglaven les condicions de descans i retributives, ens plantarien, i que no estàvem disposats a treballar més enllà del que tenim contractat.
Per tant, el titular correcte seria vaga de guàrdies extres.
Exacte, de voluntàries.
Val, seria, voluntàries.
Seria exacte.
Vostès són un perfil interessant, perquè estem parlant de tot el que està passant a Madrid, també hi ha molt malestar, ho escoltem abans, a Catalunya, i vostès crec que són els primers que comencen a moure's i diuen fins aquí hem arribat. Aquesta vaga de guàrdies voluntàries, com creu que afectarà?
Home, d'entrada no afectarà molt aquests primers dies a la població, perquè, clar, la vulguis o no, els facultatius i facultatives anirem cobrint el que pugui, o la direcció també, amb alguns que no ens podria obligar, ens està obligant a fer-ho. Nosaltres, 80 facultatius i facultatives, hem presentat el paper que deixàvem de fer això, però, bueno, la direcció, evidentment, la seva missió és cobrir l'assistència. Vull dir, pues, a una part, de més de 45 anys, ens diu que hem de continuar perquè no ho hem demanat amb 3 mesos d'antelació, amb els altres que es poden fer estirades de 384 a 499, però, bueno, tot això, el mediador, que serà o el jutge, que li demanarem cautelars, o la inspecció de treball, però quan tinguem això potser sí que hi haurà afectació, però aquests primers dies l'únic que fem és, amb el paper, presentar l'assessoria jurídica, pues, presenta perquè algun mediador ens digui el què.
Clar,
però en principi, si no és que hi hagi, com esmentaves abans, no?, al servei de la UCI, que tots els metges de UCI, pues, estan passats d'hora, i evidentment què haurà de fer, pues, bueno, haurien de sentar-se, pactar i tal, però, bueno, algun cop ens han arribat a insinuar, pues, bueno, que tancaran la UCI i enviaran els malalts a Can Ruti, no? Però clar, si el Maresme Central, un dels serveis imprescindibles, s'ha de fer això, no anem bé, no? Vull dir, no anem bé.
I això vol dir que, ja entenc aquest primer procés, però això vol dir que, per exemple, pensant en les guàrdies, pot ser que hi vulgui anar aquí a l'hospital, no sé si a la nit, o al cap de setmana, o algun festiu, i no hi hagi metges?
Podria ser que exacte, que més endavant ens trobem amb algun dia, pues, que no, que d'alguna especialitat, pues, que no hi ha metge. Podria passar, sí.
De quina especialitat, per exemple?
Bueno, mira, les especialitats que estan més afectades, pues, ja t'ho dic, és la UCI, anestèsia, pediatria, medicina interna i cirurgia.
Molt bàsiques, especialitats molt bàsiques, okay. I molt importants.
Sí, clar. Mm-hmm. Sí, sí.
I en temporada d'hivern, no?, per
sí,
exemple.
Sí, ara hi ha aquestes bronquiolitis i aquestes situacions.
Clar, per exemple, la pediatria, això, no?, que estem en ple virus respiratori, i són els que tenen més guàrdies.
Pel que està explicant, o sigui, del sistema de guàrdies que hagin arribat vostès a aquesta situació, vol dir que fins ara s'ho manegaven com podien, amb més voluntat que no pas sou, i ara n'han dit prou?
Exacte, seria això. Vull dir que hi ha una manca de professionals, ho heu estat dient fins ara, el conseller ho reconeix i tothom ho reconeix, que falten professionals, i el sistema ha anat aguantant pel sobreesforç que han fet els professionals, però arriba un punt de que el professor ja se l'ha exprimit tant, vull dir, clar, el top exigible, per exemple, serien quatre... A qualsevol centre, nosaltres tenim uns avantatges d'hores, però són, a part de la jornada ordinària, són 499. Més d'això ja ens passaríem la normativa europea de les 48 a la setmana, no?, pues hi ha gent que en porta 700, 800, entens? Vull dir, clar, que el que esmentava del sobreesforç, o sigui, fins ara s'ha fet l'esforç, però com que la negociació no prospera, pues, bueno, la gent ha dit, ens parem aquí, i no ens parem que fem vaga ni res, no, simplement no farem el que no tenim contractat.
Jo, permeti'm la pregunta, li faig des de tot el respecte possible, perquè és una cosa que sempre he volgut saber. A veure, un metge que porta una guàrdia de 24 hores, en quines condicions està per poder atendre d'una manera lúcida un pacient?
Home, l'ideal més de torns de 12 hores no seria l'ideal. Vull dir, però l'ideal és que estiguem fresquets, tant pel professional com pel pacient. 24 hores són moltes hores. El que passa és que si no tens gens, si fas torns com si diguessin, encara necessites molta més gent.
Crec que avui hem parlat amb la direcció del Consorci Sanitari. Com ha anat?
Sí, bueno, hem tingut una reunió aquest migdia, ens han posat una proposta sobre la taula que per primer cop que vam cridar a l'Alto va ser el 14 d'octubre, vull dir que després d'un mes per primer cop ens han posat a sobre la taula, bueno, una proposta que demà al matí, a les 8 del matí, l'assemblea de facultatius i facultatius validarà i dirà el que li sembla. Vull dir que demà en sabreu alguna cosa.
Veient el que està passant a Madrid, vostè creu que això, aquestes protestes, es poden anar fent més generals, escampant com una taca d'oli i pensant fins i tot en algun tipus de vaga més general a Catalunya?
Home, jo ben bé el de Madrid és un tema molt concret que ha passat allà, per el que ja tots sabeu, no? Però independentment d'això, el que sí que està, i que jo aquí mateix nosaltres tenim un malestar important, no al nostre centre, a tots els centres. Jo ja avui mateix amb el Gelada a principis de setmana amb el conseller i la direcció del CatSalut els hi vam expressar de que això s'ha de revertir a curt termini, si no hi ha vistes de que això es resolgui, possiblement sí que hi haurà mobilitzacions.
Aquestes mobilitzacions serien abans d'acabar l'any?
La data exacta no la sabem, perquè devem de com vagin les coses, però no, jo no ho sé, jo a nivell personal penso que si es faran, potser s'anunciaran abans d'acabar l'any i es faran després de l'any.
Quin tipus de mobilitzacions estaríem parlant? Perquè és molt, bueno, molt interessant el que ens està explicant.
Ho hem de concretar, ho hem d'acabar de concretar, quin tipus de mobilització es fa, de quina manera, quina durada, com, la forma...
Però, com, en tot cas, una mobilització que afecti el servei.
A tot, vull dir, seria de tot. Seria a nivell de tot Catalunya, això, Estem parlant tant a primària, hospitalària, com Siscat, com ICS, vull dir que seria a nivell de tot Catalunya. Però, bueno, els hem donat aquest temps de marge perquè ens expliquin què és el que volen fer per corregir això, però el que tampoc farem és esperar-nos molt de temps.
Li consta si altres centres hospitalaris de Catalunya estan plantejant-se a seguir l'exemple de Mataró amb aquesta vaga de guàrdies voluntàries?
Bueno, hi ha hagut alguns puestos que han intentat fer coses així. Ara tenim també l'Hospital d'Olot que cada setmana, un dia a la setmana, te protesten i així, i bueno, és una mica, jo ja ho dic, una mica, nosaltres aquí a Mataró juguem una miqueta la por de que, clar, com que som l'espurna que pot encendre altres focs, pues a tothom ens té posada la mirada i això ens dificulta la negociació, entre cometes. De totes formes, nosaltres estem ferms, demà la gent decidirà què és el que vol fer, el que decideixi fer la gent, farem fins que s'arribi a un pacte o un acord on les dues parts se sentin còmodes.
És evident que, no cal descobrir-ho ara, hi ha un greu problema a la sanitat a Catalunya, i una petita mostra ens passa sempre que parlem d'aquests temes perquè se'ns omple les comunicacions de casos bastant increïbles.
Sí, per exemple, el Miquel Àngel que diu que li sap greu criticar els metges, perquè ell, per exemple, de fet té una amiga treballant en un hospital, diu però que la seva mare està esperant una operació de l'esquena, la segona, perquè la primera que li van fer no li va quedar bé, i que porta des d'aleshores al llit. Estem parlant de 3 anys. O sigui, li van fer la primera operació als 3 anys, no va quedar bé, porta al llit des d'aleshores, i diu que sempre els diuen el mateix, que posen el Covid com a excusa. La Sílvia Loscos diu: 60 dies als meus pares de 82 i 88 anys. Si voleu, us envio el paperet. Estem intentant parlar amb el CAP. Un altre oient, el Juanma, diu: bona tarda, estic pendent de 3 proves de cor, l'ecocardio, el holter i un altre d'esforç. Mínim 3 mesos, encara no tinc ni data. Salut i diversió. La Isabel Balada diu: a Terrassa, medicina concertada amb la Mutua de Terrassa, vaig demanar hora amb el metge de família el 23 de setembre i em van donar hora el 9 de novembre. És desesperant. La Júlia: vaig trucar per demanar hora el dia 16 de novembre. Tinc hora pel dia 13 de desembre, cap de la Terrassa. El Pep Solans: visita pel dermatòleg, 7 mesos.
Déu-n'hi-do.
Entre d'altres comunicacions.
Doctor, ho seguirem amb atenció. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molta sort. Doncs veurem demà, veurem demà què decideixen.
Veureu una exclusiva?
A veure, digui'm.
Ah, sí?
Exclusiva.
Ho diré així clarament. No es farà aquesta vaga.
No, ah, no es fa? Això que estem explicant, no? Per què?
Perquè no, perquè ho sé, perquè tinc un amic que és metge.
Sí? Sí.
I m'ho ha explicat, que es veu que, bueno, han tingut diverses reunions, tots els metges, i han anat apuntant tots els problemes que tenen,
sí?
Tots els apunts.
Clar, lo lògic, la reivindicació, els problemes.
Fins aquí cap problema. El problema ha estat que ho han apuntat a mà. I ara no entenen la lletra.
De veritat.
Què passa, això?
Aquesta és la clau del problema?
Sí, ara, clar, això ho han de passar a màquina per passar-li a la Generalitat, sí, o al Ministeri de Salut, sí, i aquestes, sí, coses, i clar, no saben, clar, què han posat, i la tia que va de posar a màquina no ho entén tampoc.
I si ho posessin en un farmacèutic? Potser el farmacèutic...
Ah, seria la manera de descodificar-ho.
Això ho hem pensat, això ho hem pensat, però queda bloquejat.
Canviem d'història. El Banc dels Aliments fa una crida a ajudar més que mai en el gran recapte de la setmana que ve, i és que l'organització ha hagut de reduir un 14% la quantitat de producció que donen els usuaris aquest any per culpa de la inflació.
Sí, o és el que és el mateix, doncs ha hagut de lliurar 270 tones de menjar menys cada mes. L'alt preu dels aliments bàsics fa que l'entitat, doncs, pugui obtenir menys productes amb els mateixos recursos que hi destinava abans. És per això que el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, remarca que el gran recapte que comença, recordem, divendres de la setmana que ve, serà més important que mai.
Que sabem que la situació en aquests moments és molt difícil també per a les famílies, però que cal un esforç perquè hem d'assegurar, diguem-ne, com a mínim, la viabilitat de l'any que ve, que serà un any molt més dur. Veiem que la inflació està baixant, però veiem com els aliments s'han estancat. És a dir, els aliments ja és estructural, no és una inflació conjuntural.
A hores d'ara compten amb 12.000 dels 18.000 voluntaris que necessiten per cobrir aquests 1.800 punts de recollida que tindran arreu del país.
Marc, què?
Veig que encara hi ha la Míriam aquí.
Sí, escolta'm, i per molts anys. Sí, per què? No li agrada?
Que fot les notícies llargues de collons.
Sí, no, cada vegada llargues, expliquem el que hem d'explicar. Sí, anem molt per feina.
No cal. Vols que et faci el resum?
Ah, sí, home, el seu resum. El que és diferent.
Aquell ja fa 5 hores i ho faig en 2 minuts.
Vinga, a veure.
Notícies d'avui. Vinga.
Com vulgui, Ho diu que vol fer ràpid i ara ha perdut el paper.
Ha de sonar una mica la música.
Molesteu. Vinga, tornem a posar la música. Vaja.
Infraestructures. Els empresaris reclamen que avancin les obres del corredor del Mediterrani. O, si no, començaran a dir-li el paralític del Mediterrani. Cultura. Cicle de concerts de violí a Can Basté. Després de Pere Aragonès, avui Jordi Turull també ha tocat el violí una bona estona. Se n'ha platat gent. No es descarta que unes pròximes entrevistes les faci Ramon Gené.
Que fa música.
Voluntariat. Falten voluntaris per la gran recapta. Està clar que el Banc dels Aliments no genera prou interessos pels catalans.
Aquesta era difícil, aquesta més subtil,
Sí, bueno, aquesta és més trista.
Emprenedoria. Un individu ha estat detingut mentre empenyia un carro de supermercat amb 130 quilos de marihuana a Sitges. El tio anava dient: això sí que és una gran recapta. I acabem ja, amics meus, amb el temps. No te'l podem dir perquè com més gran et fas, més ràpid passa. O sigui que tampoc no es pot valorar.
En fi, fins aquí les notícies.
Vagi bé, macos.
Gràcies.
M'agrada, eh? M'agrada. Aquest és el problema, que m'agrada. L'empresariat clama contra els retards del corredor mediterrani i veu impossible que es compleixi el calendari previst pel govern espanyol.
Sí, el que
també
deia...
Quina notícia, no? Cada any ho veuen ara... impossible.
El que deia ara del paralític mediterrani, el senyor Buigas, doncs en un acte a l'Auditori Fòrum de Barcelona amb més d'un miler d'empresaris, el president de l'Associació d'Empresaris Valencians, Vicente Boluda...
El que té raó de Madrid?
Sí, correcte.
El president de Madrid?
Sí, sí. President o es va presentar?
No, va ser president.
Va ser president?
Me sembla que sí.
Doncs ha dit que encara queden, ell diu que encara queden almenys 10 anys d'obres per tenir acabat el corredor des del Algesires a la frontera amb França.
Porque es imposible. Para que esté el corredor completo es imposible, que el 26. Otra cosa es que quizás el 26, desde Murcia hasta la frontera, pues esté prácticamente acabado. Pero desde luego desde Algeciras, vamos, en absoluto, en absoluto.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, és qui va dir aquesta data del 2026,
bueno.
I avui l'ha mantingut.
Ella diu que... Fins que arriba el 2026,
el
llavors
2026,
direm una altra.
El gruix del corredor estarà gairebé llest.
Ah, home, sí, el gruix, sí.
Usted dijo, por ejemplo, que de Almería a Francia en el 2026 íbamos a tenerlo ya en condiciones. ¿Esto lo mantenemos?
Sí, sí, me ratifico totalmente.
Lleva mucho retraso este tramo todavía.
Para el 2026.
A priori no nos parece que
lo
sea
tendremos
posible.
Para el 2026. El compromiso es conexión Almería, frontera francesa, 2026.
Guardem el document, guardem el si el 2026 encara som aquí, doncs el tornarem a posar.
Exacte. A l'acte, per cert, hi havia el president Pere Aragonès, també els presidents del País Valencià i de Múrcia, i tots tres han coincidit que el final de les obres és urgent.
Coneixem bé quin ha estat, malauradament, la tònica i la política d'infraestructures de l'Estat, centrada, doncs, en una visió molt radial i no una visió en xarxa, que és el que augmenta la competitivitat i també doncs permet afrontar millor també tots els reptes climàtics.
El president que s'estrenava en un acte com aquest, però que s'ha perdut la foto de família de l'entrada perquè ha arribat dels últims.
Sí, bueno,
hi ha molta feina, hi ha molta feina a fer aquests dies.
Bona tarda.
Home, bona tarda. Sí, estàvem amb les piràmides.
Sí, 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 vuelvo a ser yo, Paco Pérez, de Construcciones Pérez, 255. Pues
no ha cambiado el nombre, por cierto.
No, porque hay un embargo y ahora mismo, como tengo la furgoneta embargada y todo, ya no hace falta cambiar el nombre porque se lo van a quedar.
¿Cómo veo el tema del corredor mediterrani?
Pues soy del Mediterráneo. Yo sinceramente no sería tan pesimista.
Doncs vosaltres sí que ho són bastant, eh?
Yo no sería tan pesimista como se está viendo, porque yo creo que hay opciones para hacerlo y acabarlo más rápido y ponerlo en marcha mucho más rápido de lo que se está diciendo por parte de los políticos. Hombre, piense una cosa, ahora que se termina la obra del Mundial del Qatar,
¿sí?
¿Tú sabes la de mano de obra que ha quedado libre? Muchísimos,
bueno, sí, sí.
Profesionales,
sí,
que han estado trabajando ahí.
Podríamos afegir els que han sobreviscut, perquè n'hi ha uns quants que no han arribat.
Sí, ha habido alguna baja, me consta, pero que quedan muchísimos,
sí,
que pueden trabajar la hora que se quiera. Alta temperatura, gente que trabaja con mucha presión. Y para dormir no hay problema, se pone un vagón de eso de carga, con el container de eso de barco, ahí se mete una litera dentro, los trabajadores están encantados porque estarán mucho mejor que ahí en Qatar.
Sí, bueno,
entonces, bueno, una cosa, sí, si se quiere acabar, es querer el poder, porque con esta gente, vamos, te lo hacen hasta Marruecos, te cruzan el estrecho.
Bé, acabarem parlant d'un tema que us agradarà molt, que són les caques de gos. Anem fins a Solsona, perquè si ens escolteu des d'allà, ja heu vist unes banderoles, això és increïble, eh? Unes banderoles de color fúcsia al mig d'una plaça, que sapigueu que no és una obra d'art.
No, és que sota cada banderola hi ha un excrement de gos que algun incívic, exacte, no ha recollit.
Com un pinxo. El senyor Buigas està avorrint, que ha fet un badall.
Avui he tingut molta sort.
Ja ha agafat un baixó. No li agrada el tema de les caques de gos?
Bueno, és que m'agrada. Ja he vingut a les 4 perquè a les 3 m'ha fotut mandra.
Siguem.
Doncs l'Ajuntament ha triat fer-ho així per senyalitzar-ho i conscienciar els propietaris de gossos. Han començat per la plaça Sant Pere i, atenció, han col·locat 30 de banderoles en aquesta plaça. Aquestes banderoles les acompanyen dos rètols que diuen: podries tallar la gespa sense tocar-ne cap, i un altre que diu: deixaries el teu fill jugant aquí. Qui ha tingut aquesta pensada és la brigada municipal, és a dir, les jardineres de la ciutat, que són la Carme, l'Àngels Massana i l'Àngels Simón, que no poden fer la seva feina per culpa d'aquests obstacles al mig de l'herba. Per això el ple de dijous que ve, atenció, es vol aprovar canvis a l'ordenança de tinença d'animals domèstics i per prohibir que els gossos puguin entrar a zones enjardinades i multar qui no porti ampolla per diluir els urins i bosses.
Què res?
Digui'm, senyora Casens.
Escolta'm, això de la bandereta... Mira,
això de la bandereta m'agradaria veure-ho, també, perquè no, em sembla. Que, mira, quina feina més ingrata anar punxant, excrements. Sí. I a vegades hi ha banderetes que no s'aguanten. No?
Ai, calla!
Bueno, és que és així, és així, no s'aguanten.
No cal dir-ho, això.
Bueno,
no, ja sabeu. Si això no funcionarà, eh? Això és una coseta que és massa de parafernàlia i no fot res, m'entens?
Home, però és molt visual, eh? Es
no, home, no, semblaran les plomes d'una mona. Semblaran les plomes d'una mona de colors allà al del carrer, home. Semblaran monetes, home, no, home, no. Si tu vols conscienciar que la gent d'allò, fot com jo, tu. A la plaça davant de casa...
Sí.
Hi ha els amos allà amb els gossos, que allò allà que ells sí que planten pins, però pins pinyoners, els gossos aquells, i els amos s'ho miren i no recullen. Doncs mira, jo que en un gos fot la tifarada, si veig que l'amo es queda per allà, que allà despistat, m'acosto per darrere, clavo a lo que és la tifa un bon petardo d'aquests, un rom, un tro d'aquests,
sí?
Que rebenten
fort. A la tifa, eh?
A la tifa,
sí.
L'enseny i me cago en l'ou, fot un pet que l'amo del gos queda... queda, escolta, batejat, eh? Batejat de merda, escolta. I t'asseguro que no hi tornen, eh?
És
ara,
una...
clar, si
és
no fem bo, les vostè, coses...
És,
home, tant,
és una imatge molt gràfica que no oblidarem.
Amb Arranaga va ser monumental.
Míriam, Gotelé d'Escarmiento.
Moltíssimes gràcies. Fins demà. Atenció al tema que ens porta l'Esteve Giral, perquè parlarem de que fa 3 anys i un mes d'un accident molt greu a Vandellòs 1, de fet és el més greu que ha passat mai, i que la gent que va aconseguir evitar aquesta catàstrofe no ha rebut cap reconeixement, com a mínim fins ara. Una història també de Netflix.
Versió RAC 1.
Qui té un arbre o una planta té un tresor. Quina alegria dona una flor. Primavera tot l'any per emportar i també per regalar. Una planta és l'amiga que et fa companyia i l'ingredient pel benestar de cada dia. Omplim-ho tot de color verd d'alegria. Generalitat de Catalunya.
Com menys et costa aquest gest, menys hi costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
A Bonprou i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 21 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid Colón, suavitzant flor blau i rentavaixella Finish Power per només 14,99 euros. T'estalvies 8 euros amb 48 cèntims. A Bonprou i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonprou i Esclat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir... Hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir, hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom, sanauja, el nom de les mandarines.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV. Anticipa les teves compres de Nadal amb les increïbles ofertes d'Hipergori i Supermercat El Corte Inglés.
Com un 50% de regal en tot el marisc congelat.
En tots els fumats.
I també en tots els fars i plats preparats refrigerats de Nadal.
Per utilitzar en una pròxima compra.
A Hipergori i al Supermercat El Corte Inglés.
A la botiga, web i app.
Consulten les condicions.
RAC més 1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Aquesta és la banda sonora de la sèrie Txernòbil, però avui volem parlar d'un altre accident de molta gravetat, sobretot perquè es va estar un pas de la catàstrofe i que va passar a Catalunya. Fa 33 anys i un mes de l'accident a Vandellòs 1. És el més greu que ha passat mai a una central nuclear espanyola. No hi va haver, en aquest cas, cap fuga de radiació, però es va arribar a una situació certament límit. Els treballadors que van treballar durant aquella nit i van aconseguir evitar la catàstrofe no han rebut cap reconeixement fins ara. Aquest dissabte s'homenatjarà el personal que treballava a Vandellòs 1 aquell 19 d'octubre de 1989. El corresponsal de RAC1 del Camp de Tarragona, Esteve Giral, ha pogut parlar amb alguns d'ells que hi seran en aquest homenatge. Esteve, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui ens portes un contingut molt, molt interessant, però m'agradaria que recordéssim abans de començar, pels que no ens en recordem o els que no coneixem aquesta història, com obria TV3 l'informatiu aquella nit.
Hola, bona nit. A un quart de 10 de la nit s'ha declarat un incendi a l'interior del recinte de la central nuclear Vandellòs 1 a Tarragona. L'incendi s'ha originat per causes que no se saben en una turbina del grup principal número 2 de la central nuclear. L'incendi, que s'està controlant, crema fora de l'edifici de contenció i tant el Govern Civil de Tarragona com Protecció Civil han assegurat que no hi ha cap risc de caràcter nuclear.
Així era com arrencava la informació. No sé si va ser exactament així al final, Esteve.
Doncs del que es va saber en un primer moment, el que es va saber després i el que s'ha anat sabent després, doncs hi ha un bon tros, eh? Un bon tros, Marc, perquè, de fet, fa 33 anys, ho deies, i fins ara que no hem sentit la versió dels treballadors explicada, diguéssim, amb vets i uts, amb pèls i senyals, arran de l'homenatge que se'ls hi prepara de cara a dissabte. A mi la cosa que segurament em va sorprendre més aquesta setmana, quan vam saber de l'homenatge, és pensar que han passat més de 30 anys i que durant tot aquest temps no se'ls havia fet un homenatge i, de fet, no els havien pogut sentir o no els havien volgut escoltar ja com a societat, no? El que passava aquella nit és que hi havia un incendi,
sí.
Un incendi fora de la zona del reactor, és a dir, fora de la zona més sensible d'una central nuclear, no? Pels no entesos en la matèria. On hi ha la part més sensible és on hi ha el reactor, on es fa la reacció que permet produir l'energia elèctrica a partir de l'urani. Aquesta és la part més sensible. L'incendi té lloc fora d'aquesta part tan sensible, fora del reactor. S'incendia una turbina, una fuita d'hidrogen, després es va saber exactament què és el que havia provocat, en contacte amb l'aire, explota i causa l'incendi en aquesta turbina. L'incendi es propaga a gran velocitat i amb molta virulència per la gran quantitat, milers i milers de litres d'oli que hi havia en aquesta peça mecànica, en aquesta gran, ens hem d'imaginar, una gran peça mecànica. De resultat d'aquesta deflagració, d'aquest incendi, es trenca una canonada i comença a entrar aigua, i això segurament encara és el més delicat, comença a entrar aigua del mar a dins de la cavitat on hi ha el reactor, és a dir, molt a prop d'aquesta part tan sensible que deia d'una central nuclear. I aquí comença realment el que va ser un autèntic malson durant hores, amb molt de risc, molt de perill potencial. Com deies d'entrada, afortunadament no hi va haver fuita de radiació a l'exterior.
Aquí, per evitar el titular cridaner, sempre tenim el referent de Txernòbil, evidentment. Podia haver sigut un Txernòbil?
Podia haver estat un Txernòbil. I això no ho dic jo, que no tindria cap mena de valor. Ho diuen els que van treballar aquella nit allà, i ho diuen també des del Consell de Seguretat Nuclear, després els escoltarem també explicant-ho, no dels que formen actualment el Consell de Seguretat Nuclear, però sí amb persones que han estat al Consell de Seguretat Nuclear i amb els qui hem pogut parlar, que de fet són aquesta associació dintre del Consell de Seguretat Nuclear. També pels no entesos la matèria aniré fent convencions d'aquestes, si us sembla, perquè crec que és una matèria d'aquelles com per molt expert, però que també es pot abordar i entendre sense ser-ne un entès. El Consell de Seguretat Nuclear és l'organisme públic que el que fa és vetllar per la seguretat a les centrals nuclears. Doncs aquests expliquen que sí, que es va estar a punt, que s'hauria patit encara molt més i segurament s'hauria patit l'efecte d'una fuita de radiació nuclear si haguessin passat una sèrie de coses que es va estar a puntet de passar. Però escoltem, si et sembla, Marc,
sí, un dels primers... Són els protagonistes d'aquesta història.
Són els que realment volem escoltar. En Braulio Conejo era treballador de manteniment a la central nuclear, 1989, aquell 19 d'octubre. Va estar treballant tota la nit i matinada les feines per intentar resoldre aquell accident i ens explicava com ho van passar en aquelles primeres hores.
Un fum negre, denso, que lo podies tallar en un ganivet. I tot aquell fum, a part que s'escava, escampat per tot arreu, pujava també a la sala mando, a la sala control. A la sala control, tots els operadors les van passar molt malament, perquè a part de que pràcticament per respirar se les tenia que portar botelles d'aquestes auxiliars que duraven 10 minuts, clar, se tenien, i a vegades pues, la botella te s'havia descarregat i fins que te portaven un altre te la traies i estaves respirant allí en aquell fum tan denso i mirant tots els aparells, perquè clar, la central nuclear era una central que era automàtica, però va passar manual, perquè tot s'havia de fer, ni te podies parar, perquè els ordenadors i les computadores, aquelles que llavors serien computadores, traïen paper i paper, vomitant paper a totes hores, allí, ningú podia parar d'allò, perquè tot aquest catxarro estaven enviant dates de les coses que anaven malament.
Les coses que anaven malament, Marc, és que la central en aquell moment estava ja en situació de manual, però un reactor nuclear, quan s'atura la central, un dels principals riscos és mantenir refrigerat el reactor, perquè si la temperatura del reactor va pujant, arriba un punt que es produeix la fissió nuclear, que és el que va passar a Txernòbil.
Exacte.
En aquella inundació dels quatre grans ventiladors, per dir-ho en paraules que tots entenguem, tècnicament en deien turbobufadors, doncs d'aquells quatre grans ventiladors del reactor, dos queden fora de joc, fora de servei, i tots els esforços en aquestes situacions, amb aquest fum negre, això que explicava Braulio, una situació de caos, caòtica, amb els bombers arribant a la central també per intentar apagar aquell foc, doncs tots els esforços centrats en que el reactor es mantingués refrigerat, és a dir, que la temperatura no pugés. L'Àngel Ruiz és el supervisor, era el supervisor aquell dia, era la sala de control, no?, en aquesta sala on es controla tot el que passa a la central nuclear, també hi hem pogut parlar, i ens explicava així el moment en el que veuen des de la sala de control que s'ha produït l'incendi en aquesta turbina.
Lo primero que pasó es un ruido sordo de vibración muy fuerte. Pues eso es anormal totalmente. Es como, yo siempre en aquel momento me vino a la cabeza como un reactor me refiero a un avión, ¿no? Un reactor que está cayendo, que está pasando por allí a muy baja velocidad, ¿sabes? Porque era un ruido, una vibración tremenda, y de repente explosiones, incendios, a través de las ventanas lo vimos y tal, porque la sala de control era muy particular, una sala de control que tenía ventanas, ventanales, al este y al oeste. Entonces en la zona de montaña, que donde estaban las turbinas, pues allí se veía ya más lenguas de fuego, humo, y un poco más a la derecha, pues unos fogonazos de color azul, que era el hidrógeno, que se estaba quemando también.
No ens podem ni imaginar el que van passar aquesta gent. La situació que ens estan descrivint és dantesca, i efectivament el cap se te'n va a Txernòbil, inevitablement, i a més són, jo crec que ho podem dir així, escolta'm, són herois molt desconeguts que no han tingut ni la veu ni el reconeixement que haurien d'haver tingut.
I no només ells, sinó jo me'n recordo, com que conec la zona, me'n recordo que hi havia experts científics en coses nuclears que ens van dir, i t'ho deien a viva voix, però no ho deien, no ho podien dir públicament perquè els hi van prohibir. Van prohibir que diguessin que havíem estat a un pas de Txernòbil, perquè ells t'ho deien a tu. Hem estat a un pas de Txernòbil, o sigui, però a un pas vol dir res, qüestió de minuts. va anar qüestió de minuts, que no passa el mateix de Txernòbil. I t'ho deien a tu, però després ningú no volia parlar perquè, clar, tenien una espasa de Damocles que els hi penjava del cap.
De fet, aquesta és una de les claus. Per què no hem sentit durant tot aquest temps els treballadors, no? Per anar-ho desfilant, anar-ho desgranant. Sí. Perquè si ells parlaven, si haguessin explicat en aquell moment el que ara podem sentir que expliquen, doncs haguéssim vist, com deia molt bé el senyor Marcelí, que ens vam quedar un pas de Txernòbil, perquè de fet parlen de conceptes tècnics, però parlen de que es va arribar a nivells de pressió gairebé límit, a molts pocs bars de la pressió màxima que hagués suportat el reactor, que això ja hagués desencadenat una sèrie de reaccions que haguessin segurament portat a la fuita de radiació i aquest reactor entrant en fissió. Però tot això, afortunadament, no va arribar a passar, però totes aquelles hores de nit i de matinada, tots els treballs, els esforços d'aquests herois, com deies, Marc, sí, herois, sí. Jo m'atreviria a dir, sí. Herois silenciats.
Totalment.
Herois silenciats, sí, durant, sí, tants d'anys.
Però això ens ho has d'explicar també, eh? O sigui, per què silenciats?
Jo crec que silenciats, sobretot, perquè si haguessin explicat allò que van viure en els anys posteriors, que ja Vandellós 1, tancada, recordem, es va tancar arran d'aquell accident, d'aquell incendi, però hagués, jo crec, que generat un corrent molt més contrari, molt més negatiu encara contra la indústria nuclear.
Yeah.
I jo crec que aquest silenci, en gran part, ve d'allí. No? Escoltem també, si us sembla, no? Obríem amb Txernòbil, que segurament és un recurs fàcil, podran dir alguns, però que aquí, en aquest cas, jo crec que té tot el sentit. Tant el Braulio com l'Àngel han vist Txernòbil. Han vist la sèrie, però l'han vist des d'òptiques una mica diferents. En Braulio Conejo, aquest treballador de manteniment, m'explicava en aquesta conversa que manteníem que ell ha vist Txernòbil i que Txernòbil el transportava a Vandellós 1 d'ara fa 33 anys.
Quan la vaig a començar a mirar, hòstia, vaig veure aquella gent corrent per los pasadissos i tal, i me va tornar una altra vegada. És que el cerebre té records, i me va vindre una altra vegada l'olor aquell tan tremendo que jo havia patit allí, i vaig dir, hòsties, no la segueixo veient.
Ell la va deixar de veure, imagina't. Però l'Àngel Ruiz, supervisor en aquella sala de control, controlant tot el que es va haver de fer, un altre dels herois, controlant tot enmig d'aquell caos, ordenant què s'havia de fer cada persona on havia d'anar, posant una mica de llum a tots aquells moviments enmig del caos. L'Àngel Ruiz va veure Txernòbil, però la seva visió, ell va veure tota la sèrie i també recorda de manera diferent el que va passar a Vandellós 1.
A mi m'encantó, també l'he visto 3 veces. És una maravilla, ¿eh? Entonces, cuando vi aquello, claro, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero absolutamente nada que ver. Porque, claro, lo que hicieron allí, pues ya ha visto el jefe de turno lo que hacía, ¿no? Cómo mandaba a la gente, cómo despreciaba a las personas, cómo todo se hacía por cojones, ¿no? Por galones. En fin, que supieras o no supieras, y claro, pues aquello tenía que acabar, pues como acabó. Pero no hubiéramos llegado a eso. Bueno, no se puede decir que nunca, pero...
Aquí m'afegia l'Àngel...
Sí, doncs són dos punts de vista bastant diferents. Sí. Un que no la pot veure, sí, i l'altre que li sembla ficció, perquè és molt diferent.
Ai. Jo crec que per entendre també aquests dos punts de vista ens hem d'imaginar el Braulio treballant com tantes altres desenes de treballadors, també al costat dels bombers, podríem dir a galeres, no? És a dir, entremig d'aquell oli, d'aquell fum, amb l'aigua moltes vegades ja gairebé als genolls, enmig d'aquell caos... I, en canvi, l'Àngel, des d'una posició molt més panoràmica, veient tot el que passava, des de la sala de control. Jo crec que són dos punts de vista que, d'alguna manera, també es complementen. Deia, no hubiéramos llegado a eso, deia l'Àngel. Després afegia tota una explicació tècnica, que ho resumiré amb el que ell m'explicava, intentaré ser fidel al que deia l'Àngel. Que no hauríem arribat a aquella situació, deia l'Àngel, perquè aquells dos grans ventiladors que seguien mantenint la refrigeració de la central, ell diu que els haguessin mantingut actius de qualsevol manera, encara que els haguessin anat fallant altres parts o altres peces del sistema. Em deia, fins i tot amb el vapor haguéssim seguit mantenint el gir d'aquells grans ventiladors. Ell està convençut que no es va estar tan a prop. En canvi, des del Consell de Seguretat Nuclear, informes que es van fer, com recordava en Marcelí, doncs es va estar bastant a un pas de que passés aquella catàstrofe nuclear.
A Vandellós l'accident va arribar al nivell 3 de 7, mentre que a Txernòbil va arribar al màxim. La pregunta és, o sigui, aquí què ens va salvar? Estàvem més preparats? Hi havia algun tipus de protocol? No n'hi havia? Què va passar?
La preparació per tots els que van viure aquell accident, aquell accident nuclear, aquell incendi, era molt escassa. I jo aquí parlo de, a partir de testimonis. Jo tinc 43 anys i no vaig viure com a periodista, lògicament, aquell incendi. Però diuen que no hi havia plans d'emergència realment ben preparats. Expliquen que els bombers, de fet ho van explicar els mateixos bombers, que quan arriben a la central ells no havien rebut cap mena de formació. De fet, van ser els treballadors els que anaven orientant els bombers cap on havien d'anar, què havien de fer. De fet, va haver-hi una situació enmig d'aquest caos en la que els treballadors i els supervisors de la central els deien no tireu més aigua, perquè l'aigua el que pot fer és que acabi arribant en aquesta cava del reactor i acabi generant més problemes. Per tant, jo diria que segur que no va ser la preparació. Aquell caos va ser total. Ara, a banda de la sort, que segurament també en aquestes situacions hi juga un paper important, l'actuació dels treballadors va ser clau, l'actuació dels bombers segur que va ser clau, i en aquestes, doncs, que al final vam poder mantenir els dos grans ventiladors, aquests turbobufadors, en marxa, van aconseguir que la temperatura del reactor no pugés. Em deia l'Àngel, una de les coses diu que té gravades al cap és la temperatura, l'oscil·lació que anava fent el reactor a nivell de temperatures. Em deia, tinc memoritzades les temperatures d'aquella nit i matinada i mai vam arribar a una temperatura que posés en risc la seguretat de la nuclear.
33 anys i un mes d'aquest accident, molts